estem en compte enrere per l'aplicació del 155. Abans ens deia García Margallo que el 155 doncs es pot fer el que es vulgui. Jo li preguntava si realment es pot nomenar un president de la Generalitat que no hagi estat nomenat pel Parlament, a no ser que et liquidis al Parlament. No sé, és que no sé com jo, jurídicament com ho veieu, això, els experts.
Jo crec que és bo atenir-se no només al text dels articles, sinó també a quina era la voluntat del constituent en el moment de debatre inicialment aquest article. I com que justament en García Margallo recordava que ell hi era en aquella època, segur que recordarà que hi van haver diverses propostes en aquell moment. I que, de fet, quan ell deia aquest article, aquest mecanisme, i és amb totes les constitucions, per entendre'ns, d'estats federals, vol dir d'estats que tenen diversos nivells de poder internament, segur que recordarà que en aquell moment no sé fins a quin punt, diguem-ho així, es va explicitar, però el que es va fer va ser triar el model alemany. Però hi havia altres models sobre la taula. I els altres models sobre la taula, i justament jo crec que en García Margallo, quan parlava del 150, deia aquest mecanisme de coerció, i utilitzava la paraula coerció. Doncs bé, igual com hi ha el 155, que efectivament ve de la Constitució alemanya, que és un mecanisme de coerció, coerció vol dir obligar a l'altre a forçar-lo a... Forçar-lo a és diferent de substituir-lo. I justament aquesta és l'altra alternativa. Altres mecanismes que preveien resoldre situacions excepcionals, com el cas d'un incompliment de les obligacions per part d'un ens subestatal, per entendre'ns, com per exemple en el cas d'Itàlia, o en el cas d'Àustria, o en el cas d'Argentina, han optat per mecanismes d'intervenció, o és a dir, de substitució.
Sí, sí.
No de forçar l'altre a fer-ho.
Itàlia es va carregar un govern i va col·locar
el Draghi. Per tant, no obligar l'altre a complir, a tornar a l'ordre, per entendre'ns, sinó substituir-lo en l'obligació incomplerta. I per tant, hi ha aquestes dues filosofies inicials. I en el cas d'Espanya es va optar pel mecanisme més tou, que és el que venia d'Alemanya i que és el de coerció. És constatat que hi ha un incompliment de les obligacions per part d'un ens subestatal, que no em fas cas,
t'agafaré pel...
T'obligaré a complir-ho, però no et substituiré en el compliment. El que sí que és veritat és que, copiar per copiar, com sempre passa, en aquest país sempre n'hem sabut de copiar, però mai necessàriament bé. I, per tant, quan es va copiar el model alemany, es va copiar el model alemany també en el sentit de qui hauria d'autoritzar aquestes mesures seria el Senat. Per què?
Perquè allà és una cambra federal de veritat. De veritat.
I, per tant, com que era una situació completament excepcional, que és que els ens subestatals o un ens subestatal ha incomplert una obligació respecte a la federació...
Te'n vas al Senat, que és on estan representats els territoris.
Tots els territoris diuen acceptem prendre aquestes mesures. Quin problema tenim? Que Espanya, aquesta cambra territorial... no és la imatge del Senat. Per tant, en aquell moment hi van haver altres propostes. I altres propostes que consistien bàsicament en dir, miri, majoria absoluta, ja accepto el Senat, per entendre'ns, ja accepto que es prengui la decisió en el Senat, però no per majoria absoluta, per una majoria més qualificada. O hi van haver altres propostes encara més interessants, tenint en compte, diguem-ho així, aquesta disfuncionalitat en termes de cambra territorial que és el Senat. Que és dir, que aquestes mesures les aprovi no només el Senat, sinó que les hagi d'aprovar el Congrés. I llavors garanteixes que la lògica del Senat, que no és una lògica de cambra territorial, com a mínim t'obliga a tenir un major consens del que tindria. Arribats a aquest moment, no ho sé, en tot cas, com estaríem i, per tant, si hi haurien aquestes majories si s'hagués adoptat un model diferent.
Clar.
Però, en qualsevol cas, torno al principi. És un model de coerció, no de substitució. I l'únic que et permet en el 155, per tant, quan el García Margallo deia es pot fer el que el govern de l'Estat vulgui. Doncs miri, jo crec que no, perquè d'entrada el 155 el que diu és si una comunitat autònoma no complís amb les seves obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin o actués de forma que atenti greument l'interès general, previ requeriment al president de la comunitat autònoma i en el cas de no ser atès, amb l'aprovació de la majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries, i aquí ve lo important, per obligar a aquella el compliment forçós d'aquestes obligacions.
Per obligar-la, però no menjar-se-la.
I llavors, en el segon apartat, direm, i aquí sí que s'obre la porta a un pas més, que és dir, per l'execució de les mesures previstes a l'apartat anterior, el govern podrà donar les instruccions a les autoritats de les comunitats autònomes. Podrà donar instruccions, però no substituir-los.
Ah, tu pots donar-li instruccions al conseller d'Interior...
Però no substituir-lo.
O al major, però no substituir-lo.
I torno. I quines mesures? I ara acabo amb el... Es pot fer qualsevol cosa. No es pot fer qualsevol cosa. Només allò que vagi en el sentit de reconduir la situació. Per tant, hauràs de justificar que les mesures que proposin, justament, corregeixen la situació desviada, per entendre'ns.
Però no per tot l'autogovern.
Per tant, substitució i, per tant, suspensió de l'autonomia. Modificació del model de comunitat autònoma, com suggeria el García Albiol. Un autèntic disbarat. Això no és un xec en blanc, el 155, eh? El 155 és un mecanisme menys excepcional que el 116.
Per tant, el tema de convocar eleccions a través del 155...
I llavors, amb la convocatòria d'eleccions, jo sóc clarament partidària de dir no, no hi cap, perquè hi ha un altre precepte. El 116, justament, que ha sonat els darrers dies per la previsió de l'estat de setge, d'excepció i d'alarma, en el 116 s'obliga que fins i tot amb estat d'excepció i de setge s'hagi de garantir el funcionament de les institucions de l'Estat. Doncs bé, oi que el Tribunal Constitucional ha dit reiteradament que la comunitat autònoma, les comunitats autònomes són estat? Doncs si amb estat de setge, amb estat d'excepció, s'ha de garantir el funcionament de les institucions, com dissols un Parlament sense aplicar el 116? Si ni aplicant el 116 el podries dissoldre.
Jo per primera vegada, després de sentir la Laia Bonet, us he de dir, i acompanyo els oients amb aquesta reflexió, que per primera vegada, des de fa molts dies, he entès el 155.
Gràcies.
Per tant, com que l'objectiu d'una tertúlia és aportar criteris i informació, jo t'ho vull agrair fins a l'infinit.
Perquè fins a l'infinit i més enllà.
I més enllà. És que costa molt d'entendre les coses, i quan s'expliquen bé, doncs això ajuda. Està d'acord el senyor García Margallo amb la lliçó de...
Algunes observacions.
Constitucional.
Cuando se adoptó el 155, teníamos el Senado que teníamos, que era el que era, y no era el Bundesrat, lo sabíamos. Por tanto, esto no enerva en absoluto el que el 155 sea constitucional. Fue votado prácticamente por todos los partidos políticos y no ha sido jamás impugnado. Por tanto, es un artículo válido con el Senado que tenemos. Segundo, lo que las medidas que el gobierno pueda adoptar previa aprobación del Senado son las que caben en la Constitución, por supuesto. Cuando digo que puede hacer lo que quiera es dentro del marco constitucional, no fuera del marco constitucional. Segundo, lo que se trata es de que el gobierno pueda proponer al Senado aquellas medidas que sean necesarias para restablecer la legalidad o acabar con los atentados al interés general. Aquí el interés general está sufriendo un daño tremendo. Lo está sufriendo en Cataluña y lo está sufriendo en toda España, en que la incertidumbre puede afectar gravemente a Europa, claro. Tercero, yo creo que el problema es tú instas a las autoridades establecidas para que adopten esas medidas. El problema es si incurren en desobediencia, es decir, si deciden no adoptar esas medidas. En ese caso es obvio que hay que proceder a la sustitución, es decir, es que si no llegamos a una norma jurídica que no tiene ningún efecto. Tú insta, dice, tiene usted que hacer esto, y dice, pues no me da la gana. Bueno, pues muy bien, entonces aquí no pasa nada, eso no puede ser. Pero... Y los precedentes históricos, porque claro, es verdad que hubo distintos modelos y se adoptó por el que era copia del artículo 3 de la Ley Fundamental de Bonn. Pero los precedentes históricos es en el 6 de octubre del 34, hay un magnífico libro de Alejandro Nieto, el gobierno Lerroux, cuando ordena el estado de guerra, que era el equivalente en aquel momento a la coerción federal, no había ningún otro mecanismo, lo que hace es decir, y Lerroux lo dice en las Cortes, en un debate que hay que volver a leer, no se trata, me insisto, de derogar ni suspender el estatuto. Nos hemos dado una institucionalidad jurídica que incluye el estatuto y lo vamos a respetar. Sin embargo, se suspende de funciones al Parlamento, es decir, no se sustituye al Parlamento, pero se le suspende de funciones y se nombra una figura que luego la ley 35 llamó gobernador general, que era el que cumplía las funciones ejecutivas. Lo que no podemos caer, si hay desobediencia por parte de los responsables de la Generalitat, en un vacío jurídico, porque los hospitales tienen que abrir todos los días y las escuelas tienen que funcionar y alguien tiene que ponerse a cargo de este tema, y una autoridad que incurre, se proclama en desobediencia, es obvio que no puede dirigir el tema. Y esto de la sustitución me parece de una claridad meridiana, es decir, es que no acierto a comprender de qué otra forma se puede aplicar el artículo 155. Yo instruyo algo, no obedecen, i aquí no passa nada.
Però aquesta interpretació que fa és clarament contrària a la lletra del 155.
No.
Perquè vostè diu, si no compleix el requeriment, aleshores l'única forma és substituir. Doncs l'article diu, si incompleix el requeriment, diu, es podrà adoptar les mesures necessàries per obligar aquella a complir.
Però si és que si se niega a aplicar-lo, ¿quién lo aplica?
No, no, però en qualsevol cas, l'únic que es permet és donar aquestes instruccions, com deia abans, instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes, donar instruccions, que no vol dir substituir, eh?
Les dan instrucciones, insisto, y dicen que no las piensan cumplir porque están en estado de desobediencia.
Pues
entonces, ¿qué ocurre?
Doncs l'article 155 no preveu altra possibilitat que aquesta.
Entonces pasamos al estado de sitio, al artículo 116.
No, jo em sembla que si es defensa la Constitució també s'ha de ser defensor de la literalitat de la Constitució. I jo li estic dient no només de la literalitat, sinó també de la filosofia que hi va acompanyar l'elaboració d'aquest article.
A interpretación
no podem ser puristes només
quan lògica,
quan ens va
interpretación
a favor.
Interpretación sistemática, lo que no puede haber es un artículo que quede sin efecto por voluntad de la persona que no quiere cumplir la Constitución. Eso no es posible.
I és evident que el 155 no és l'únic mecanisme, i vostè ho sap.
Per no, tant... está la Ley de Seguridad Nacional también, está el artículo 116, está, pero el que puede lo más puede lo menos. Y usted sabe que en caso de delito de desobediencia, sedición, malversación, pero el que usted quiera, la Fiscalía podría instar medidas cautelares que sería suspender de funciones. Usted sabe que el artículo, la ley del 15 de 2015 que modifica el Tribunal Constitucional faculta al Tribunal Constitucional para suspender...
Però si m'està donant la raó, Per tant, com que hi ha altres mecanismes per intervenir en l'autonomia d'una comunitat autònoma, no em forci l'article 155 fent-li fer coses que no permet.
Pero si es que el artículo 155, al ser de una jerarquía superior por estar en la Constitución y estar previsto para una medida de mayor excepcionalidad que la que prevé el Tribunal Constitucional o el del Ordenamiento Interior, tiene, comprende todas aquellas medidas que están en las medidas inferiores. En fin, yo creo que lo que va a pasar es lo que yo le estoy diciendo. Y si se produce la
a lo mejor hi ha una declaració d'independència i aleshores sí que hi ha en la qüestió del 155 sí. No, serà encara més dificultat.